Nadal.
Casa Tarradellas us ofereix aquest espai. La tertúlia esportiva dels dilluns. Avui tenim aquí amb nosaltres l'Emilio Pérez de Rozas i el Lluís Canut. Què tal, senyors? Bon dia.
Bon dia.
Suposo que podrem saludar per telèfon d'aquí moment el Ramon Besa i d'aquí moment apareixerà també el Josep Maria Casanovas. Però ja hem explicat avui, en plantejar el programa, que tindríem una convidada molt especial. És la senyora Maria Lluïsa Pérez, que resulta que és la mare del Bojan Kerkic. Maria Lluïsa, què tal? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Acosta't al micròfon, sí. Si us plau.
Sí, sí. El Bojan es diu... Bojan Kerkic Pérez.
Sí, perdó, Bojan Kerkic Pérez. Bojan.
Bojan.
Bojan, no Bojan.
No, perquè la, en serbocroat la J s'escriu J però es pronuncia ell. Bojan.
Pérez de segona pista.
Sí. Malkovic.
Malkovic. I la R és K-R, aquesta R és Kerk. Tu parles serbocroat o no?
Bueno, em puc entendre.
Sí?
Sí, una miqueta.
Déu-n'hi-do, no és un idioma molt comprensible per nosaltres, així, a primera vista.
Gens. Va costar molt. Cada paraula era un repte.
Dic gens, bueno. Gens i no serveix per molt.
Aviam.
Perquè el meu marit és serbi?
És serbi, sí.
Si fem una miqueta la història familiar, tot i que els diaris l'han publicat abastament i nosaltres n'hem fet un petit extracte aquest matí, és una història d'amor molt bonica. Aviam, Bojan Kerkic pare, perquè es diu...
És una història d'amor.
El nano es diu com el pare.
Sí,
Juga a l'Estrella Roja de Belgrat.
Sí.
Fins quants anys, aproximadament? Quants anys tenia quan va venir cap aquí?
Quan va venir cap aquí, 28.
I fitxa pel Mollerussa?
I fitxa pel Mollerussa.
Pel Mollerussa. Sí. I un dia es lesiona.
Exactament.
Recordes de què?
L'any que el Mollerús està a segona divisió, recordem-ho.
Que és l'any que el Mollerús està a segona.
A segona divisió.
Exacte. Sí. L'únic any, sí. Mm-hmm. Sí, sí, que va estar.
I aleshores, suposo que se'n va al metge a tractar-se, esclar, de la lesió.
Sí, 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 a fer recuperació. Mm. Sí, es va fer algo al tornell i venia pues, al centre mèdic on, allà on jo estava.
I allà entra la Maria Lluïsa, exacte.
I allà entro jo.
No, bueno, entra
el
Bojan. Entra el Bojan. Nosaltres ja érem allà.
Amb les crosses sí, i tot això. Sí. I tu, Maria Lluïsa, de Mollerussa també?
Soc de Linyola.
De Linyola.
De Linyola. El que passa és que pues, he treballat allà a Mollerussa.
A Mollerussa. Sí. Eres diplomada en infermeria?
Sí.
T'agradava el futbol, especialment, o no?
No.
No gens?
No. A veure, ni no m'havia captat mai l'atenció.
Veies algun partit sencer,
no,
o no?
No.
I apareix aquest xicot, alt, suposo,
ben plantat. No és molt alt.
No, o sigui...
Sí, bueno...
Ben plantat, futbolista.
Sí,
és maco.
Una miqueta d'enrenou duria haver-hi, que ve un futbolista de Mollerussa, o no? Tampoc.
Bueno, pues sí, perquè ell era el fitxatge estrella en aquell temps, claro. Sí, estranger, a Mollerussa, estem parlant de molts anys, i llavors, doncs, clar.
Bé, i us agradeu?
Sí, va ser un fletxasso, eh?
Sí?
Però vostè
sí,
el va tractar amb ell?
No.
I com us vau conèixer?
Doncs perquè passava per allí... I ens veiem, ens posàvem pel passillo, hola, bon dia, pues bueno, què tal, com estàs?
Un intercanvi de mirades.
Bueno,
quants anys teníeu? 28 o 29? I tu?
Sí, jo, a veure, en tenia 28.
28, també.
Exacte. Jo 28 i ell 26.
Bueno, la gent no la veu, diem que és guapíssima.
Sí,
bueno,
gràcies. Sí
que... bueno, això també.
Bueno. Sí, perquè potser amb el passadís aquell... Pues,
total, que la recuperació...
Va tenir molt de mèrit el que va fer Bojan pare, perquè, escolta, devia tenir cua.
Evidentment.
Bueno, un moment. Aleshores, la recuperació es devia fer llarga, o la veu allargar vosaltres tant com veu poder, no?
No. Va anar paral·lel,
Va anar en paral·lel.
Sí. Després ens vam veure, ens vam anar pues, veient, un sopar que va fer el centre mèdic, el van enviar amb ell, pues, bueno, a partir d'allí, pues...
Ja.
Vam encetar una relació.
Molt temps de nòvios?
Molt poc. És que molt poc, sí, sí.
Caram.
Sí, ens vam conèixer, suposo que era juliol-agost, i al febrer ens vam casar.
Caram. Això ho teníeu claríssim.
No, sí, t'he dit abans que va ser un fletxasso.
I d'això en fa quants anys? 18? No.
Doncs ens vam casar l'any 89.
80, doncs 18. Aquest any n'ha fet 18, sí, sí.
Sí, va. Sí.
I feliços com el primer dia, com si diguéssim.
Pues sí.
I de seguida vau tindre el Bojan.
Llavors al cap, de seguida no. No fes números.
Al
cap
d'un any.
Al cap d'un any.
Bueno, sí, també tens raó.
Amb el que triguen ara les fases.
Per favor, no vull dir quan triguem ara. Quan triguen ara.
Però és que aquí, perdoneu, forma part del que és el perfil especial dels futbolistes, que tenen una vida diferent als ciutadans de peu. El futbolista es casa jove. És cert, els futbolistes que han 22
sí,
i,
sí,
tenen,
sí.
I tenen fills joves.
Molt joves, és
molt joves.
Perdona, llavors...
Sí, però en aquest cas no eren tan joves. Jo dic que tenia 28 anys i ell 26.
Llavors, la història era casar-te i anar-te'n amb ell a... No sé, de Belgrat? Era, és
sí,
de la mateixa
sí,
capital?
Sí, sí, o... bueno, és d'una població
vora. O la idea era ja quedar-vos aquí a Catalunya?
Bueno, és que ell es va lesionar i llavors se li va, clar, dificultar la seva progressió futbolística.
Ja, però la família la tenia allà, vull dir que hauríeu pogut anar a viure cap allà, no?
Sí, però bueno...
Sí, però no.
Jo la tenia aquí.
Mana,
jo la tenia aquí.
Qui mana aquí?
I la meva feina, i, la meva feina i tot, sí. Llavors sí. Ell, a la lesió, pues, va fer pues, que es quedés aquí, llavors va fer una escola de futbol a Bellpuig, i llavors, clar, vam encaminar la vida
cap a... Si tu volies quedar aquí, no te'n volies anar cap a Sèrbia, diguéssim.
No, evidentment.
Bueno, a part que, en aquella època ja començava a haver-hi mala maró a Sèrbia, no? Encara no, però no faltava gaire.
No faltava,
ja.
Massa,
no faltava gaire.
Sí, però mai m'ho vaig plantejar.
La seva família ha patit pel culpa de la guerra? O...
No,
no,
no, no, no. Vull dir, estan... sí, no.
Total, que aleshores, al cap d'un any o així, n'és en Boi en Petit, doncs es veu que això de la pilota li agrada molt. El pare va influir-hi molt, li va estar molt a sobre per al tema de la pilota?
Mira, gens.
Et presento el Josep Maria Casanovas.
Bon dia.
Maria Lluïsa Pérez, la mare d'en Boi en Cartitx. Disculpa, no li va influir gens? El pare.
Gens. Quan va començar el Boyan amb 4 anys, així, a l'escola del pare, molts pares comentaven, no? Ui, aquest nen, el pare el deu entrenar tot el dia. És que mai, mai. Al contrari, era el nen, pare, vine, mio, ja teníem una habitació que ja, només hi havia dues porteries, però molt petita, perquè sempre volia xutar i jugar a la pilota. Pare, anem a jugar... Vull dir que era una mica així, ha anat una mica paral·lela.
En quin idioma parlen ells dos?
En català.
En català?
Sí. Sí, sí.
Ell no li ha parlat mai amb serbocroat.
Quan era petit. Però el pare es va integrar tan ràpid que als 4 mesos ja estava parlant
tan
català.
Tan ràpid i tant, no? Tan ràpid i tant.
I tant, sí, penso que és un català més.
Sí, el Boyan el sap, el serbocroat, o tampoc algunes paraules
petit.
Deu saber. Sí, el petit,
una mica
sí.
Com jo.
Una
si truquen
tu.
Per telèfon, si el saluda algun jugador ara al camp, doncs ell es pot mínimament desenvolupar.
Bé, doncs el nen comença a donar símptomes que és bo i apareix al Barça en un moment determinat de la vida del noi, no?
Sí.
Com va anar això?
Sí. Bueno, el pare va començar a treballar pel Barça com a ojeador, quan hi havia el senyor Tor.
El senyor Tor, que és
Oriol Tor. Mai millor dit, el senyor Tor.
El senyor Tor és perfecte. El senyor Tor és el senyor.
Sí, sí, era un va descobrir moltíssim.
El senyor
Tor, però que el club li ha donat molt poc reconeixement.
Evidentment, per això dic...
No sé quina mena de reconeixement se li ha donat a nivell del club a la tasca que ha fet Oriol Tor.
Per això dic que nosaltres el tenim de nomenar.
Ni els d'abans ni els d'ara.
Evidentment.
Molt bé, disculpa. El senyor Tor el veu i diu, aquest noi té futur.
Sí, però veu el pare,
Ah, veuen el pare.
Conèixer el pare. Llavors el pare va empezar d'ojeador pues, a la província de Lleida. I bé, el veiem clar, participàvem en tornejos per Lleida i per tot això, i pues, clar, marcàvem moltíssims gols. Llavors un dia li van dir, porta-la a Barcelona a provar-lo. I bueno, des d'aquell dia que ja s'ha quedat.
Va estar sola a la Masia o vosaltres veu venir immediatament
no,
a viure a Barcelona?
No, no hi ha estat mai sol. Vam estar 3 anys, ell i jo, pujant als entrenos. Dos, tres cops per setmana.
Conduies tu?
Jo. Sí, sí,
vinga,
això ho feia jo.
Quan acabava el col·le?
Sí, anava a buscar el col·le a Mollerussa i pujàvem. Llavors ja portava el bocadillo preparat, la manta i el coixí. Llavors encara hi cabia, sencer.
Perquè la tornada s'adormia, naturalment.
S'adormia, acabava d'entrenar, però llavors arribava a Mollerussa i es ficava a fer deures.
I li agradava o li era un sacrifici molt
gran? Li encantava.
Estava encantat.
Estava feliç.
I tu?
Jo també.
Sí?
És que jo sempre veure el feliç amb ell, jo també.
I encara feies d'infermera? O...
Sí, sortia de treballar a les 3 de la tarda, arribava a casa, dinava i cap aquí.
En teniu més de fills?
No,
el Boyan. Bé, el nano es va fent gran i arriba un moment que amb 16 anys ja es comença a veure que entrenarà amb el primer equip i que jugarà algun partit amb el Barça. I això duria ser ja... Aquí sí que duríeu contenir la respiració, no? Quan us va dir, diu, em sembla que em volen pel primer equip.
No, perquè és que tot va ser molt...
Molt progressiu?
Molt progressiu.
O molt
sí,
natural.
Sí, molt natural. Sí, ja... Saps què passa? Que ell ja sempre havia competit en categories quasi superiors. Per la selecció espanyola també, amb 15 anys, ja va participar en aquell torneig a Luxemburg de la sub-18. Vull dir, saps? Ha sigut una cosa ja... Bueno, ha estat sempre així.
I això com va? Truca el president o truca l'entrenador? O qui us truca per dir, miri, li volem fer un contracte pel primer equip? Això el club ho comunica d'alguna manera? O... Perquè qui el representa? El pare o té un
el
representant?
Pare.
El pare.
És el pare.
I us truquen
bueno,
i parlen amb ell?
Tenim un assessor que és el Ramon Sostres.
Que sí, que porta també el Puyol i l'Iniesta.
Sí, sí, sí. És
a dir, que està en bones mans el nano.
Ja. Gran sí. persona, sí. Una gran persona. Sí.
Bé, i aleshores, diguéssim que aquest 2007 és l'any de la gran explosió, debut a Egipte.
Sí.
Marca un gol.
Marca un gol.
Un gran gol, per cert, sí. un gol de, per favor, d'una definició ja de crac, no? I aleshores ja, quan comença la temporada, allò que diem, ui, havent fitxat a l'Henri i al Giovanni, aquest noi jugarà a l'equip filial i tot, i ell diu, no, no.
Diu, jo he arribat aquí per,
per quedar-me al primer equip, no?
Bueno, ell volia que el deixessin demostrar el que era capaç de fer. I a més ja havia estat amb segona B, i bueno, ja havia sigut també màxim golejador. Suposo que ell sentia que almenys volia que li donguessin l'oportunitat.
Quan tu dius que tot això, perquè quan el Toni pregunta, sembla que tot sigui molt natural, molt normal, o sigui, nosaltres, bueno, almenys jo, trates de pensar que dintre d'aquella casa hi havia un aldarull continu tot el dia pensant aquest noi què farà, quan pujarà, quin contracte... I sembla ser que no. O sigui, sembla ser que allà dintre no es parla ni de diners, ni de projecció, no. Sinó que és tot... No, vull dir, i això com es porta? Perquè nosaltres, que coneixem altra gent que té, no?, jugadors que pensen, que per supost que no és ni una quarta part del que és el Bojan, pensen que ja tenen solució a la vida i sembla ser que no, que aquesta casa hi ha bastanta naturalitat amb això. Com es porta això?
Bueno, és que...
Ha anat venint, no?
Ha anat venint, i a més es porta... A veure, suposo que és una manera de... que tenim la família, no?, de ser, de sentir, de veure les coses. I llavors això, pues, a veure, no ens ha trastornat res en l'essencial de la nostra vida.
Jo crec que és una cosa molt important.
I amb ell...
Te portes endins, funcionem igual.
I és que
una
família de deportistes. Això és una miqueta com el Rafa Nadal. Jo crec que quan
costa el micròfon, Josep Maria.
Quan els pares o les famílies han sigut esportistes, jo crec que tenen ja una mena d'ensenyament, tenen una mena d'hàbit.
Mira, amb l'exemple aquest, per exemple, del Rafa Nadal, amb el tema del tiet, del Toni, és una cosa. Per als temes dels altres germans, és una altra. O sigui, vull dir que, per exemple, amb el tema dels diners... Per exemple, jo tinc la sensació, mira tu, l'Aldarubi, que s'ha format amb la instal·lació aquesta que han fet amb Manacor, que era una macroinstal·lació i tal i qual, jo penso que allà hi han hagut alguns interessos, una mica de la família...
Però jo dic l'esprit, el caliu familiar.
Jo crec que és bueno, no dic que sigui admirable, però és molt estrany.
Jo t'explicaré una anècdota. L'altre dia vaig coincidir amb la Maria Lluïsa i el Bojan pare, perquè a mi m'agrada molt quan diuen això del Bojan petit. Crec que el Bojan petit... però crec que és el que hauria de ser el sobrenom, de la mateixa manera que un li vam dir l'opelat i tal, el Bojan petit, perquè a més ell és menut i té aquesta cara de nen, perquè sí, no deixa de ser com un nen el Bojan. I me'ls vaig trobar abans del partit de diumenge passat al Camp Nou contra el Depor, i els vaig preguntar si jugava. Doncs ells no sabien ni tan sols si jugava el seu fill. És a dir, no havien tingut aquesta obsessió que haguessin tingut molts pares de futbolistes que malauradament ens estem trobant aquesta obsessió,
perquè això. Jo trobo que quan arribava al camp els pares volien saber si jugaven o jugaven, també ho trobava natural.
Sí, però Emilio, tu saps, i ara fa un moment ho comentàvem abans d'entrar aquí, que tu exposaves un cas que ha passat a Itàlia, si vols ho explica, tu saps perfectament que un dels problemes que tenen els nanos quan pugen o volen ser estrelles
són els pares.
La necessitat que tenen de que els seus fills amb futbolistes, amb jugadors de tenis, pares que imaginen que els fills el retiraran. I que expliqui Emilio el que ha passat a Itàlia, que és fortíssim.
Un moment, jo vull dir una cosa. Per un nano català, nascut a Catalunya, és molt més difícil arribar a jugar al Barça amb 17 anys
que sigui
pilot de Fórmula 1 als 19 anys com l'Alonso. És a dir, hi ha milers de nens que volen jugar al Barça amb 17 anys. Aquí molts dels que ens escolten tenen fills de 16, 17 o 18 anys. I és molt difícil que un nano amb 17 anys pugui arribar al futbol club del primer equip.
Permeta'm, ell està estudiant ara què? Segon?
Sí, segon de batxillera.
I la idea és que faci una carrera immediatament? És a dir, que l'any que ve ja entri a la universitat o no?
L'any que ve no, perquè aquest any s'ha tingut que partir el curs, perquè no ho pot compaginar. Hi ha molts entrenaments i moltes convocatòries i no pot. Però bueno, s'ho ha partit, o sigui que d'aquí 2 anys, sí.
Quin batxillerat ha triat?
Social.
Social. I tens alguna idea del que li agradaria estudiar a la universitat?
Sí, INEF. És que ho té clar fa molt temps.
Ah, INEF, clar. Lògicament, INEF.
Però que et demanen una nota molt alta per estudiar INEF, eh? No és gaire fàcil,
Sí, el que passa que ell com que ho tindrà fàcil, però perquè a l'estar amb la selecció espanyola i competicions d'èlits... Sí, llavors, pues, sí, els hi permeten.
Són les 11:24 minuts, fem una petita pausa i continuem de seguida.
T'ho donem tot. Informació, entreteniment, esports, humor, tertúlia, participació, música. Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Maset del Lleó, amb una llarga tradició elaborant vins i caves artesans, presenta una recepta única. La cervesa de Badia Maset. Descobreixi el sabor autèntica cervesa. Descobreixi Maset. Demani-la al 902-200-250 o a maset.com. Maset, cervesa de Badia d'autèntic sabor artesà.
El futbol català necessita el teu suport. Apadrina un futbolista. Amb la teva col·laboració, la Fundació Catalana de Futbol podrà desenvolupar els seus projectes socials. Promourem el futbol en aquells àmbits que més ho necessiten. Facilitarem la integració de les persones amb pocs recursos econòmics i d'immigrants a través de la pràctica del futbol. Potenciarem el futbol base i aconseguirem la sensibilització de la societat catalana per a la integració de les persones discapacitades en el món de l'esport. Ja hem becat més de 700 nens perquè juguin als nostres camps en lloc del carrer. Forma part del nostre equip apadrinant un jugador. Tu també ets la fundació. Més informació al 902 48 10 20. 902 48 10 20.
Els establiments Bonpreu i Esclat romandran oberts els dies 16 i 23 de desembre per tal de facilitar-te les compres d'aquestes festes. Consulta-ho al teu establiment. Viu el Nadal amb Bonpreu.
No et perdis el llibre més polèmic de l'any. Democràcia sang freda, de David Madí. Un llibre de l'Arquer. Editorial Mina.
Servicio de contestador. Indique su consulta.
Activa contestador quan no hi soc.
No le hemos entendido. Repita.
Activar contestador quan no hi soc.
Ha seleccionado activar tonos de rock.
Escolti,
elija una senyora. Opción. Hard rock, heavy, trash metal.
Vols que el teu mòbil hard parli en català? Entra al web alteumòbil.cat i informa't de quines marques i operadors ofereixen terminals en català. I a més, descarrega't jocs, cançons i fons de pantalla. Recorda-ho, alteumòbil.cat. Generalitat de Catalunya.
Sempre treballant, cuidant dels fills i dels nets. I ara és a mi a qui han de cuidar. Surt de la pensió hipotecària de Caixa Terrassa. Un crèdit molt especial, no pagues res, cobres cada mes. Així pago l'assistència que necessito sense molestar ningú. La pensió hipotecària ens ha fet a tots la vida més fàcil.
Transformeu casa vostra en diners sense vendre-la amb la pensió hipotecària de Caixa Terrassa i gaudiu d'una altra pensió cada mes. Informeu-vos en a qualsevol de les nostres oficines o al telèfon 933 11 11. Caixa Terrassa. Estem per tu.
De la tos, d'Enric Canals. Un llibre que deixa al descobert la repressió patida a Catalunya durant el franquisme i que ens explica històries terribles de traïcions i de lesions entre la gent corrent, que es va aprofitar de les circumstàncies per passar comptes amb coneguts, germans i veïns.
Un llibre esfereïdor sobre un aspecte poc conegut de la nostra història.
El llibre per aquest Nadal.
De la tos, d'Enric Canals. Publicat a l'Esfera dels Llibres.
Aquest anunci va dirigit a totes les persones que veuen les línies rectes, tortes o deformades. Els marcs de les portes, els esglaons de l'escala, les vores del televisor. Ara, aquestes línies suposadament rectes que vostè veu deformades podrien tornar a ser això, línies rectes.
Moltes persones amb degeneració macular associada a l'edat, que els oftalmòlegs coneixem com a DMAE, de tipus exudativa, veuen les imatges i línies rectes deformades, fins i tot amb una taca fosca central.
Si vostè és una d'aquestes persones, faci's visitar així que pugui per l'oftalmòleg. Informi-se'n a www.elsueñodevolver.com. El compromís de Novartis amb els pacients amb DMAE. Cuidem la seva visió.
Pasqual patrocina el son d'en Pere. I el de l'Anna. I el de l'Antoni. I el de la Montse. Pasqual patrocina el son sense preocupacions. Perquè ara regala 12 premis d'un any d'hipoteca de franc. Busca-ho a les llengüetes de Llet Pasqual. Llet Pasqual, l'única llet que et treu la hipoteca. Bases dipositades davant de notari. Promoció vàlida fins al 15 de gener de 2008.
L'Església del Mar. 1,5 milió de lectors han construït un èxit sense precedents. Una església a la Barcelona medieval és l'escenari d'una història on s'entrecreuen lleialtat i venjança, amor i traïció, en una època de servitud, guerra, pesta i inquisició. Aquest Nadal regala l'Església del Mar.
Tal com s'ha informat a les 11, l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta comunica que el pacient Guillem Amor, que va ser ingressat la matinada de dissabte, presenta estabilitat clínica i evoluciona favorablement de la lesió posttraumàtica soferta. Continua ingressat a la unitat de cures intensives i assistit per ventilació mecànica. Recordem que el pacient va ser sotmès a una intervenció quirúrgica per un traumatisme abdominal. El seu pronòstic continua sent reservat. El cas del Guillem Amor, que pel que sembla es va dormir al volant, és terrible. I això em sembla que tots ens hem trobat alguna vegada, que se'ns han tancat els ulls,
sí, sí,
i has despertat de cop, sí, i dius, Déu meu, aquí hauria pogut palmar, però...
escolta, Toni, és que també ho han explicat.
Vale, van subministrar 11 bosses de sang, eh?
Sí, o sigui, però el cotxe, el cotxe en un armari, està, eh? Està, és un cotxe petit,
segurament,
no ho explica,
per això, segurament,
no ho
per
explica,
això.
Un cotxe petit.
No, però és que he llegit que la seva dona l'anava trucant cada quart d'hora, perquè no es dormís.
En aquest
va haver un moment que li tocava el quart d'hora i no va respondre ja.
En aquestes condicions, imagina't, és millor no viatjar. En fi, això ho sabem tots, però també sabem que dius, va, una miqueta
sí,
més.
Sí, però malauradament tots ho hem fet.
Tots ho hem fet alguna vegada.
Sí, hem de penedir de què ho hem fet i que mira, sí, exemples com aquest, que sembla que afortunadament tindrà un final feliç, doncs ens facin...
Ens n'alegrem moltíssim. Estem entrevistant la Maria Lluïsa Pérez, la mare del Bojan Krkić. Bé, ja el tenim en el primer equip. I ara què explica? Us explica moltes coses, no? Del vestidor i de la relació amb els seus companys i això.
Bueno, sí, comente, perquè ell encara està en la fase d'assimilar que està jugant, parlant, compartint vestuari amb els seus ídols.
O sigui, allò que el vèiem amb l'Enric el dia que va marcar el gol al Camp Nou, se li va abraçar, i que el noi duri al·lucinar, és veritat.
De veure
que
s'abraça
el cromo, no?
Una mica, encara, està en aquesta fase. Sí, en aquesta fase.
Escolta'm, la pregunta més difícil d'aquesta entrevista és la que ve a continuació. Ho dic ja perquè així ja ens la traurem de sobre. Tenint en compte tot el que s'ha dit del vestidor del Barça, de gent que ha sortit de nit i de, per dir-ho eufemísticament, de la disbauja que hi ha hagut la temporada anterior, vosaltres...
Eufemísticament, no.
No, jo ho he dit amb un eufemisme.
Ara no m'ho liquis de millor, home, que està fent la pregunta.
Realitat de veritat.
Ovelles negres.
Hi ha ovelles negres i ovelles blanques. Vosaltres, com a pares, heu pensat en algun moment compte que no ens l'espatllin?
No, en absolut. Penso que tots els que composen el primer equip del Barça... per mi mereixen molt respecte, i jo ho desconec, tot això, tots aquests comentaris de les ovelles negres i tot això, i no en tenim cap de por, cap ni una, al contrari.
Jo he vingut plegat amb vosaltres aquí a Barcelona? Vosaltres viviu aquí a Barcelona?
Sí, fa 3 anys que estem tots 3 aquí.
Però vull dir, li he dit, escolta, vés en compte, són més grans que tu, són gent acostumada a tenir-ho tot, i tu acabes de començar. Aquesta reflexió li heu fet?
No, perquè penso que són gent superrespectuosa, li han demostrat molt carinyo, protecció, i no en tenim cap. És que ni ho havia pensat, aquesta pregunta que em fas.
No li heu fet aquesta reflexió perquè ja el veieu madur per donar-se compte de tot això i ser responsable, diguéssim, d'alguna manera?
Per les dues coses. Uh-huh. Perquè el veiem madur per decidir el que ell vulgui i per el que t'he dit abans.
Ja, perquè penso que són veieu el persones... seu comportament amb altres temes i et doneu compte de que ja no que tindrà aquesta tentació.
No, és capaç de decidir, però és que també ens arriba, i per ell, que són gent encantadora. Tots. Encantadora.
I vés en compte que ara començaran a sortir nòvies per tot arreu? Li heu dit també o no?
No, és que no té temps. És que entre el futbol i els estudis és que quasi no té temps.
Els altres sí tenen temps.
Però els altres no estudien. Però, clar,
és que ella estudia, és que ella a les concentracions aprofita per estudiar.
Ara ja sabem la solució. Tots estudiar.
Tots estudiar.
No ho sé.
Un màster.
Ells potser ja ho han fet. És que ells potser ja ho han fet.
Alguns sí. Home, alguns ja són grans.
Tots,
ja.
No, que no tots. Ell ha parlat de quan el dia que es va anar amb l'últim viatge de la Champions es va portar el llibre de Plató, ell va parlar amb l'avió, va fer una tertúlia de Plató amb tots els companys, segur.
Hi ha gent il·lustrada allà, que hi ha l'Olaguer, hi ha gent il·lustrada. Però fa un moment el Josep Maria, micròfon tancat, li preguntava o li comentava per la sort que pugui tenir Bojan amb el fet de que hi hagi una persona com Rijkaard com a entrenador del primer equip, que és un home que sembla que sap protegir els joves. I tu parlaves de l'efecte que té Rijkaard pels nanos i el carinyo i l'estima que els sap donar.
Jo és el que veig de fora i el que m'arriba per part del Bojan. A més, nosaltres estem encantats amb aquest entrenador, molt. Perquè pensem que el protegeix, perquè pensem que...
Ha aconseguit una cosa molt important per mi, i és que quan fa un canvi, la gent no pensa que surt un nano de 17 anys, quan surt allò el Giovanni, sinó que surt un futbolista del Barça. Perquè, clar, abans sí que hi havia molt amor, que no es trenquin, que són massa joves, que li poden donar una patada, que no té madura. Ara surt el ja, Boja amb 10 anys i és un més de la,
sí,
del planter.
És que en aquest sentit també tothom parla molt bé de Boja com jugador. O sigui, tu has sentit el Lluís Aragonès, has sentit els altres entrenadors, no sé, sigui, per exemple, vaig...
I ara tots l'han descobert.
Bueno, no, però quan va vindre el Víctor Muñoz aquí amb el Rec, va dir, hòstia, jo no he vist mai un jugador que és molt...
El Víctor el volia a l'estiu.
No, el volia pel Rec.
No, he vist com es desmarca, no hi ha ningú a Espanya que... O sigui, jo crec que amb aquest tema que diu el Josep Maria, clar, quan tothom, quan la gent que sap de futbol, que no som nosaltres, diu que el Bojan és molt bo, és que és veritat. I llavors, clar, la gent quan entra al camp pensa, bueno, és que entra aquest tio que diuen que se'n bo i que ho demostra i que ho veu. I és que, clar, tu tens la sensació que es pot
I com s'ho pren el Bojan quan, perdona, quan surt al camp?
Vull saludar Ramon Besa al telèfon. Ramon Besa?
Sí, hola, bon dia.
Perdona, sé que estàs de viatge cap a Bilbao, no?
Sí, per una qüestió familiar estic de camí de Bilbao.
Molt bé, estem aquí amb la Maria Lluïsa Pérez, potser la coneixes.
Bé, jo sí que sé qui és, ella segurament no, que no sap jo, però sí que l'he vist alguna vegada a l'entrenament i en algun partit, i la felicito per, sobretot per la imatge que transmet Bojan. He sentit moltes coses, però sí que m'agradaria afegir que té una sèrie de tics que el fan jugador diferent. Per exemple, no sé si estic equivocat, però una de les coses que fa sempre és mirar-te a la cara, als ulls, i contestar-te. No porta ni walmans, ni gorres, ni es distreu, i això, però
quan
existeix una persona que té un tu a tu amb un futbolista, és una cosa que no té preu.
Bona, perquè sempre els veus penjats del telèfon.
Per mi és el més important.
O de l'iPod.
A mi és el més important. Jo, això sí que ho comentem a casa, que aquell minut, aquells dos minuts que dura, s'ha de tindre un respecte a la gent que fa hores que s'estan esperant. I és tan important, i és una sort, que amb una mirada, amb un aixecar la mà, amb un somriure, fas feliç a tanta gent, que és que, a veure, ell ja no li surt d'en vell, però li tinc prohibidíssim que ni el mòbil, ni l'iPod, ni res. Una mirada, un somriure, que no costa res, és dos minuts, i aquella gent s'ho mereixen, que al final són els que els aplaudeixen.
No, i a més, sempre...
Bueno.
Ja era hora.
Aquesta pregunta. En Lluís li volia...
Perdona, he constatat una cosa que ni la seva mare mai havia explicat on tenia consens,
doncs,
però sí que et fixes en aquests detalls dels nanos que són educats, respectuosos, que tenen sentit comú amb l'edat que té i que, a més, és capaç de parlar amb una conversa normal de plató, de matemàtiques, de música i de jugar a futbol. I això avui dia, no sé, no diré que sigui un esnop i una espècie a protegir, perquè és una espècie que està en extinció, però és que s'ha de celebrar perquè surtin nanos com ell.
En Lluís volia fer
sí,
una
jo,
pregunta.
Jo li volia preguntar, i ell i vosaltres com us preneu aquesta estima que té, que sent la gent pel Bojan? Perquè quan ell surt al camp, es produeix un esclat, una ovació cada vegada que entra al camp, que és impressionant i que el fa ser diferent a la resta dels jugadors. Com us ho agafeu, això?
Home, això a mi personalment em satisfà moltíssim. Molt. Vull dir, aquesta vessant de carinyo de la gent. Però això, tornant a lo d'abans, això s'ha de tornar. Això s'ha de tornar. Perquè això ens fa molt feliços. I amb ell també.
Quin és el consell... Perdona? Sí. Quin és el... Em demana si es pot treure els auriculars, sí, quan sí. Parli en Ramon. I quin és el consell que més sovint li dona el Bojan pare, el noi?
No, consells no. L'únic que fan, a nivell així tècnic, futbolístic, és comentar alguna jugada. Tant seva com algú doncs, quan estan mirant un partit de futbol. L'estan analitzant, o que es pogut fer així, o això, les possibilitats, però és l'únic que... tema que, de futbol.
Ja, o sigui, sí. De com suportar la pressió o de com tractar amb els entrenadors o amb els presidents, no?
I el pare jugava també de davanter? El pare jugava també?
No, mitja punta.
Mitja punta.
Sí. Sí, sí. Però no, això dels consells i com s'ha de comportar, no. Això.
Què tal? M'has dit que l'entrenador estàs molt content. Estan
molt
contents amb el Rijkaard.
Tota la família.
Ha parlat amb vosaltres alguna vegada?
No, mai. No, mai. No. Però ens arriba, és que les coses, quan són així, arriben.
I el president?
Bueno, hem estat amb ell algun moment puntual, però, bueno, tampoc hi tenim una relació directa. sí, ens hem estat una vegada junts.
Ja. Yeah. Sí. La il·lusió del noi, és clar, deu ser triomfar amb el Barça.
Sí.
De manera que encara té alguns anys per davant, però la vida d'un futbolista és molt llarga, hi ha ofertes multimilionàries, si el noi continua per aquesta progressió, algun dia algú es tornarà boig i posarà molts diners sobre la taula. I què fareu?
No res, el que ell vulgui. I de moment ho té tan clar que està al Barça i es vol quedar. A més, hi ha coses que no tenen preu. Jo la història que jo intueixo i noto ara des de la gent, de l'afició, amb ell, això és com, jo li dic, això és una història d'amor, Bojan. Això no té preu. O sigui això, que no pot vindre ningú, no té diners suficients ningú.
I tu saps d'això, d'històries d'amor.
Sí, em sembla
una miqueta. No, a veure, jo ho dic així, a veure, i sempre quan, exacte, que el Barça, a més el Barça respon, està a l'altura, també el tracta molt bé, i bueno...
Aquí hi ha un mirall, no, aquí hi ha un mirall. Que el nano més és de Linyola, tu, que Linyola és un bressol de grans jugadors, com el cas del Fuster.
Del Fuster, sí, senyor.
Sí, sí, aquí de Linyola ha de ser del Barça per força.
Un mirall important per mirar-se, ni que sigui del Madrid, però també algunes coses bones ha donat alguna vegada al Madrid, que és el Raúl. Jo crec que el paral·lelisme amb el Raúl és molt semblant. És a dir, el Raúl va debutar també amb 17 anys, que el va posar al Valdano en un partit a Saragossa.
I quin merder va tindre?
I a partir d'aquí ha aguantat el primer equip. Ha tingut, vull dir, un segle més alt i més baix, però porta 10 anys al primer equip
i ho ha fet tot. Però que haurà de dormir en una cambra d'aquestes?
No, això és una història. Però jo crec que ja ens toca, després del Reixac i del Pep Guardiola, que han sigut una miqueta els últims mites que hi ha hagut al barcelonisme, de que ara vingui un altre jugador que connecti amb l'afició d'aquesta manera.
Patiu molt quan el veieu jugar?
Jo sí, moltíssim. El seu pare no.
De si lesionen, per exemple.
Sí, jo sí. Sempre tinc por de que li facin mal. Sempre ho he tingut, no ara, que és aquí, sempre.
Ja, o sigui, de veus els partits allò amb un mocador...
Compungida.
Sí.
Sí. Sí, no ho puc evitar.
No, escolta, jo sempre recordo el cas d'Àlex Cribiller, que la seva mare, sí, pilot de motos, li deia, nen, no corris.
No corris, me'n recordo.
No corris.
No, era, quan s'anava el dijous, era, bueno, mare, me'n vaig, que vaig a Breno i tal i qual. Diu, nen, no corris. I ell deia, escolta, mare, si no puc córrer, no cal que baixi.
Clar, bueno, i quan té alguna jugada o alguna jugada de gol i tal, també patiu o... Allò, aviam si el marca o no el marca o...
Se puede.
Jo, a veure, no és que no. Sempre marque gols. És que és veritat, ara potser pot sonar una mica així, no? Però és que de sempre. Vull dir, és que la seva d'allò és el gol. A veure, que marqui o no marqui, doncs pues no. I si no marque, doncs pues no, ja marcarà. No m'obsessioni, això. Jo, la meva d'allò, és això, que li fegin mal i...
Ja, us farà carta als Reis o no?
No.
No.
A veure, què em regaleu? És el seu comentari.
És el seu comentari.
Sí.
Teniu
sí,
alguna clar. Cosa pensada?
No, encara no.
Doncs, escolteu, ara s'ha lesionat el Messi.
Sí.
Igual contra el Madrid, imagina't, contra el Madrid, diumenge que ve surt de titular.
No ho crec.
No ho creus? Per què?
Per la
espera,
posició...
Tu, que farem l'alineació.
No, a veure, jo... No, hi entenc. El que passa que no és la posició ben bé del Messi.
Natural.
Vull dir, no ho crec.
No ho creus.
Penso que hi haurà algun altre substitut del Messi.
Bueno, molt bé. Alguna pregunta més per la Maria?
No teniu cap pressa, que no? No teniu cap pressa. Amb el sentit de que...
Ah, no, cap. Al contrari.
Ni té cap fita, ni cap obsessió, ni cap objectiu.
No, cap. Al contrari.
Això de marcar el gol més d'hora de la Champions.
No gens, eh? Jo penso que és més o del que veiem a la premsa i tot això. Nosaltres a casa, clar, i ell mateix ho diu, és que per mi és una anècdota. Si el marco, encantat, tots encantats. Però és que, bueno...
Hem de pensar que és un futbolista que fa un any ara era el juvenil, eh? I a més no tenia ni l'edat ni per estar el juvenil.
Que sí.
És que...
Jugar a gals de terra, eh?
Doncs acabem aquí. Ramon, gràcies per aquesta intervenció.
Gràcies a vosaltres i una salutació molt especial a la Maria Lluïsa Pérez.
Gràcies.
Molt bé, gràcies, igualment.
És també Lluís Canut, Josep Maria Casanovas i Emilio Pérez de Roza. Sempre me'n recordaré el dia que va venir el Toni Nadal i explicava les coses que li deia el seu nebot. A partir d'avui no oblidaré mai.
Evident, ara estava pensant en aquesta conversa cosa, que va sortir la famosa frase del Toni de... Total, mi sobrino és un xico que passa la pelota por encima.
Diu, el seu fill és un crac, el seu nebot és un crac, el del Rafa Nadal, no? El seu tiet, el seu entrenador. Diu, no, és un nano que passa una pilota per sobre la xarxa. Sempre recordaré que la mare del Bojan Kerkis li diu, escolta, aquest minut, dos minuts, quan baixeu de l'autocar i passeu per davant, sisplau, ni telèfons mòbils ni MP3.
És així.
Moltes gràcies i moltes felicitats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que ens l'estimeu i el cuideu tan bé i tants anys com fins ara.
Gràcies.
Una pausa i la PM.